L'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Tere Giner.
Bon dia, som a dimarts 23 de febrer. En una data històrica, també diàriament a les Terres de l'Ebre, escrivim amb les Emute la nostra història. Una història que avui passa per la vegueria a les Terres de l'Ebre, que torna a enfrontar els partits de l'Ajuntament d'Amposta. La manifestació que avui portaran a terme els sindicats contra la jubilació als 67 anys. O el relleu que Marta Cid d'Esquerra realitzarà envers Adam Tomàs perquè lideri el projecte municipal per al 2011. Aquests seran alguns temes que a partir d'ara mateix passem a informar-los amb les Emute. Benvinguts. Avui els sindicats es mobilitzaran contra la jubilació als 67 anys. La jornada de mobilitzacions avui dimarts contra l'endarreriment de l'edat de jubilació fins als 67 anys és una de les notícies que també marca la jornada. De fet, els sindicats d'UGT i Comissions Obreres han convocat manifestacions a les quatre capitals catalanes i també a Tortosa per protestar per les propostes del govern espanyol per modificar el sistema de pensions. Així ho explicava per a les Emute el secretari general de la UGT a les Terres de l'Ebre, Bifredo Miró.
Nosaltres estem convençuts, i els números així ho diuen, de que el sistema de pensions no està en fallida, no té cap tipus de problema, fins i tot l'any passat han tingut 2.000 milions de superàvit. Hi ha molts de situacions a corregir en el tema de pensions. És possible, sense dubte, que s'incorporen mesures per apropar l'edat legal de jubilació, que són els 65, i l'edat real de jubilació, que la gent es jubila a Espanya amb un promís dels 63 anys. Per tant, hi ha mesures correctives. El sistema és fals que el sistema faiga fallida i, per altra banda, l'únic que es pretén en tot això és allargar les cotitzacions per pagar menys diners del sistema públic i poder rebaixar les cotitzacions socials als empresaris, que en definitiva això no és més que salari dels treballadors. Esta no és la mesura, este no és el mecanisme. Estaríem disposats, i creiem que és raonable perquè així ho permet la llei en aquests moments, que voluntàriament s'allargués el període que la gent es jubili més tard que sigui oportú, incentivant-ho, però el sistema flexible que hi ha en aquests moments, estem al voltant de la mitja europea i no hi ha cap necessitat, ni de lluny, de modificar el sistema de pensions. Per tant, li estem dient no al govern en aquesta proposta i esperem que la subcomissió del Pacte de Toledo ho reconsidere i que s'arbitriguin mesures de tranquil·litat en el tema de les pensions, que hi ha encara un llarg recorregut abans d'introduir mesures tan dures com poden ser aquestes.
Tant Comissions Obreres com UGT defensen una jubilació flexible que es mantingui l'edat legal dels 65 anys i que els treballadors puguin decidir si volen avançar o endarrerir-la depenent de cada cas. Recordem que la concentració d'avui serà a 8:15 de la tarda a Tortosa, al Cap del Temple. Novament, el tema de la vegueria ha estat el cavall de batalla en la discussió entre els partits polítics representants al ple de l'Ajuntament d'Amposta. De fet, la ratificació d'un acord de la Junta de Govern on es demana la cocapitalitat i que la seu del Consell de Vegueria s'ubiqui a la ciutat ha tornat a evidenciar les discrepàncies existents entre Convergència, el Partit dels Socialistes i Esquerra Republicana de Catalunya. Sols CiU va defensar que Amposta pugui optar a ser cocapital i seu de la vegueria, tal com ens amplia en aquesta primera crònica des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs així és, la famosa llei de les vegueries va tornar a enfrontar ahir els diferents partits polítics de l'Ajuntament d'Amposta. el Partit dels Socialistes, Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència i Unió. El motiu, la ratificació de l'acord de la Junta de Govern Local sobre l'aprovació del projecte de llei de vegueries que demana, a més de la cocapitalitat d'Amposta, també que Amposta sigui la seu del futur Consell de Vegueries. Diferents posicions ens van marcar en aquest ple municipal respecte a aquest tema. Per part dels socialistes, van titllar a l'Ajuntament d'Amposta d'aïllacionista i de buscar el cos a cos amb la ciutat veïna. Escoltem Antoni Espanya.
I ha tornat a la situació típica de Convergència Amposta, el més pur estil aïllacionista, en la que simplement el que vol és entrar en pelea cos a cos per el tema de la seu, d'on està ubicada la seu de la vegueria de les Terres de l'Ebre, que és un tema que no té cap transcendència que fins i tot, si posats a suposar que tingués la importància que ells hi volen donar, ells ho tenen molt fàcil. Simplement el que han de fer és posar-se d'acord dins del seu partit polític, que en aquests moments Amposta i Tortosa governa el mateix partit polític, i a la Diputació de Tarragona, que també està governada per Convergència, i que es posen d'acord per fer aquesta distribució, perquè només depèn de Convergència, això. I dona la impressió que, com l'alcalde sap que no se'n sortirà en aquest tema, vol una mica repartir les culpes entre la resta de partits polítics, no?
Eren les paraules d'Antoni Espanya. Per la seva part, Adam Tomàs, portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, va dir que la llei no perjudica Amposta i que cal treballar per buscar complicitats. També va recordar que si li han marcat un gol a l'alcalde d'Amposta, aquest no pot donar les culpes a la resta de partits. Adam Tomàs.
En tot cas, jo crec que tal com ha sortit la llei ara, nosaltres no ens perjudica, i crec que el que hauríem de treballar tots, sobretot a les Terres de l'Ebre, perquè és on tenim més clar la possibilitat de poder ser la primera de les vegueries que es desenvolupi, crec que hauríem de treballar tots per desenvolupar-la. I en tot cas ja buscarem complicitats, que segur que les trobarem, per a desenvolupar els diferents serveis que pugui tenir la vegueria, per a poder-los desenvolupar de manera territorialitzada. Però que a dia d'avui estigui la seu, o la futura seu de la vegueria, estigui situada a Tortosa, la responsabilitat no és ni del govern de la Generalitat, ni d'Esquerra Republicana, ni del PSC, ni d'Amposta, en tot cas, és de Convergència i Unió, que és el que ha fet des de la Diputació de Tarragona, és ficar-la a Tortosa. I en tot cas, jo crec que aquí, si li han marcat un gol a l'alcalde d'Amposta, entre l'alcalde de Tortosa i el president de la Diputació de Tarragona, és algo que a nosaltres ens preocupa, com a ampostins, però que en tot cas no hi podem fer res, són ells qui ho han de parlar.
Per la seva part, l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, va rebutjar aquestes paraules recordant que és el govern de la Generalitat format pel tripartit que decideix les capitalitats i les seus. Cal recordar que Convergència i Unió va dir també que s'ha quedat sol defensant Amposta com a capital de la futura vegueria o cocapital de la futura vegueria i com a possible seu del Consell de Vegueries, ja que tant el PSC d'Amposta com Esquerra Republicana van votar en contra de que això pugui ser així. Escoltem a l'alcalde de la ciutat.
Jo voldria recordar que és el govern tripartit, on estan Esquerra Republicana i està el PSC, són qui aproven que la seva institució en la futura vegueria estigui ubicada a la ciutat de Tortosa. I per tant, jo com a alcalde d'Amposta no puc renunciar de cap de les maneres en la defensa de la meva ciutat i per tant aquesta proposta de ratificar l'acord de govern de Junta de Govern Local en el sentit de demanar la cocapitalitat de la futura vegueria a Terres de l'Ebre a la vegada que també exigir que la seva institució estigui a la nostra ciutat. Jo aquí ho he portat a ratificació del ple justament per a saber quin és el posicionament dels altres dos grups polítics presents al Parlament. I amb el ben entès que fa un mes se va aprovar-se una moció amb unanimitat dels grups presents en què es demanava aquesta cocapitalitat de la futura vegueria a les Terres de l'Ebre. Avui s'ha vist claríssimament que l'únic que ha quedat defensant-se aquesta aposta de cocapitalitat o que també en un futur la seu institucional de la vegueria sigui ubicada en posta és Convergència i Unió.
Eren les paraules de l'alcalde d'Amposta en aquest ple on també es van tractar diferents temes de caire urbanístic i econòmic.
Gràcies, Manel. Si el tema de les vegueries és una qüestió de la que diàriament en parlem, no menys important també és la ubicació del cementiri nuclear. I és que són diverses les veus que sorgeixen arreu del territori a favor i en contra d'aquesta instal·lació. La ciutadania ha de saber que a les Terres de l'Ebre hi ha dues piscines nuclears que, tot i ser segures, ho són menys que un centre d'emmagatzematge de residus nuclears, segons explicava Josep Maria Álvarez, secretari general de la UGT. Álvarez Sánchez creu que és raonable que si Catalunya té instal·lacions d'energia nuclear ens hem de quedar amb els residus que generen, que s'han de situar en algun municipi. El líder d'UGT creu que un magatzem nuclear té atractius des del punt de vista tecnològic que són la justa compensació de la presència de les centrals nuclears. Segurament és la inversió de més interès que ha rebut en els últims anys aquest territori i la menys d'impacte ambiental. Dia Álvarez, l'escoltem.
Per tant, jo no ho veig tant des de la perspectiva de, a més de les nuclears, com alguns dirien els cementiris, sinó si tenim nuclears, sembla que és bastant raonable que podem tenir aquest amagatzemament durant el temps que situa el contracte, perquè comporta una activitat de recerca que al meu parer té molt d'interès per a les comarques de l'Ebre. Segurament que és la inversió que té més interès per a les comarques de l'Ebre i que té menys impacte medioambiental de les que s'han fet en els últims anys, no?
El secretari general de la UGT defensa la necessitat de dues reformes estructurals de gran calat per iniciar seriosament el camí per consolidar un canvi de model productiu de l'economia, que no es fa ni en 2 ni en 5 anys i que cal un llarg període de 15 a 20 anys. El dirigent sindical creu que una inversió d'aquestes característiques té atractius des del punt de vista tecnològic que s'han de veure com la justa compensació a la presència de les centrals nuclears al territori de les Terres de l'Ebre. Precisament d'economia anem a tractar en la següent crònica i més en concret de l'empresa Natura Antaix al Montsià, ja que els treballadors de la mateixa han aprovat les condicions del nou ERO, tal com ens amplia seguidament Josep Roig des de la Plana Ràdio.
El Comitè d'Empresa de Mobles Natura Antaix ha fet saber que signarà demà dimecres un preacord amb la direcció després de que les assemblees dels centres de la CENIA i Amposta s'hagi rebut el suport de la majoria dels treballadors, segons informa el comitè, com diem, a través d'una nota a la que ha tingut accés aquesta emissora. El preacord arriba després de que Natura Antaix proposés un nou expedient de regulació d'ocupació temporal que s'ha aconseguit que tingui una durada de 90 dies fins al 31 d'agost. Natura Antaix havia sol·licitat el 2 de febrer un ERO amb una durada de 180 dies amb finalització el 28 de febrer, però del 2011, i només respectant les condicions econòmiques de l'expedient anterior de compensar el 30% de les pèrdues de les pagues extraordinàries. Segons que expliquen la mateixa nota el comitè, la empresa es compromet a una compensació d'entre el 7 i el 8% dels dies consumits d'atur a partir dels 180 dies que ja han consumit els treballadors en l'expedient anterior. El restant 2 o 3% per completar el 10% de la pèrdua salarial quedarà ajustat al final de l'expedient, depenent de la solució dels problemes de qualitat i producció durant aquest, segons concretava, com diem, el comitè en la mateixa nota. D'altra banda, es formarà una comissió de control paritària del nou expedient i l'empresa es compromet a mantenir les condicions econòmiques de l'ERO anterior perquè fa les pagues extraordinàries conservant el complet per arribar al 100% del cobrament.
Una altra de les notícies destacades de la jornada és la següent crònica que ens arriba des d'Amposta Ràdio, perquè Marta Cid, actual portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament d'Amposta, deixa el lideratge del Partit Republicà en mans d'Adam Tomàs, actual secretari d'Organització del Partit a la capital del Montsià, que serà el proper cap de llista d'Esquerra Republicana de Catalunya a les municipals del 2011. Manel Ramon, Amposta Ràdio.
L'actual regidora i portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament d'Amposta, Marta Cid, ha avançat que no es presentarà com a cap de llista de la formació republicana en les properes eleccions municipals del 2011. Marta Cid dona el relleu a l'actual secretari local d'Esquerra Republicana, Adam Tomàs. Marta Cid, que ha estat cap de llista d'Esquerra Republicana des del 1995 i que es dedica a la política activa des de fa més de 32 anys, ha manifestat que el relleu es produeix especialment per dues raons. Una, donar una empenta al partit, i una segona, per dotar la formació a Amposta d'un lideratge de llarg recorregut, tot i que continuarà lligada a la política. Cita ha estat, a més, de regidora de l'Ajuntament, consellera comarcal, diputada al Parlament, senadora i consellera d'Ensenyament de la Generalitat, càrrecs en els quals ha assegurat ha fet tot allò que ha estat a la seva mà per engrandir Amposta. Escoltem a Marta Cid.
Penso que fins i tot està molt bé aquesta decisió la puguis prendre quan tens uns bons resultats i treus percentatges més elevats que la resta i continues creixent. Simplement és que són molts anys de política municipal. Estic immersa també en una política en un altre àmbit, com vosaltres sabeu, i penso que és el moment de fer el relleu. Simplement penso que és el moment de fer el relleu. No estic cansada, a mi la política municipal m'apassiona, i continuaré estant a la meva secció local i treballant en tot allò on se'm requereixi que ho faci, com sempre, evidentment. No és un me'n vaig cap a casa, ni molt menys, i és una satisfacció, a més, penso, poder-ho fer quan els resultats són els que són. I no és allò de dir, no, és que me'n vaig perquè estem reculant, no? És que penso que l'herència, si em permeteu l'expressió, que l'equip, no?, que jo he liderat i del que forma a part, a més Adam, d'aquest equip, i Carles a nivell municipal o de secció local o molta altra gent, aquest equip és el que continua.
Per la seva part, Adam Tomàs, qui pren el relleu com a precandidat, ja que fins al dia 21 de març no es farà el nomenament oficial un cop passat el període de presentació de candidatures, ha manifestat que és el moment de rellançar Esquerra Republicana, ja que, segons Adam Tomàs, la ciutat està cansada de Convergència i Unió i cal trencar la simbiosi entre Convergència i l'Ajuntament. Tomàs ha assegurat que es veu capaç de liderar un nou projecte per a Amposta. Escoltem Adam Tomàs.
Una manera nova de fer política, una manera de fer política d'acord amb les meves idees, d'acord amb tot allò que sempre he defensat i d'acord amb la meva manera de ser. També l'enceto, aquesta etapa, en el ple convenciment de que Esquerra acabarà sent decisiva per a poder trencar aquesta simbiosi que hi ha entre l'Ajuntament i Convergència d'Unió a la ciutat d'Amposta. Crec en la política de veritat, crec en aquella política que té com a principi rector la gestió honesta i la gestió eficaç, però que a més té com a valor afegit poder fer aquesta política comptant amb les persones. Estic totalment convençut de que Esquerra pot provocar un canvi a les properes eleccions municipals, estic convençut de que és possible i m'ho fa pensar que notem un cansament per part de la ciutadania cap a Convergència i Unió Amposta.
El precandidat a encapçalar la llista d'Esquerra Republicana de Catalunya en les pròximes municipals va voler donar les gràcies a Marta Cid per la feina feta al front del partit a Amposta, un temps en què la formació ha crescut de manera exponencial, tant en vots com en militants, convertint-se en la segona força municipal. Adam Tomàs també s'ha referit a l'actual equip de govern com a mals gestors i a Convergència i Unió de ser un partit que utilitza el desprestigi de les altres formacions polítiques per guanyar eleccions, assegurant que Amposta està preparada per la nova forma de fer política que Esquerra Republicana de Catalunya ofereix amb aquest nou projecte polític per a la ciutat. Cal recordar que Adam Tomàs és, a més de secretari d'Organització d'Esquerra Republicana de Catalunya a Amposta, regidor a l'Ajuntament i director dels Serveis Territorials d'Acció Social i Ciutadania i, a més, compta amb el recolzament de l'executiva local d'Esquerra Republicana de Catalunya.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Diumenge 28 de febrer al pavelló Firal d'Amposta, 15a Festa de la Carxofa. Vine a gaudir d'activitats lúdiques, passejos amb carruatges i ponis de la hípica de la Cruz i, per supost, degustació de diferents plats cuinats amb carxofa. Ah, i recorda, també comencen les 7enes jornades gastronòmiques que aniran fins al 28 de març. No hi falteu! El proper diumenge, dia 28 de febrer, al pavelló Firal d'Amposta, vine a gaudir de la diversió i de la gastronomia. 15a Festa de la Carxofa d'Amposta. T'esperem! Organitza l'Ajuntament d'Amposta Àrea de Promoció Econòmica. Festa de la Carxofa, Amposta.
L'informatiu de Mute.
Estan escoltant l'informatiu de Mute i continuem amb les notícies d'actualitat viatjant ara fins l'Ametlla de Mar, perquè el consistori i el Servei d'Urgències Municipal, el SUM, han signat un conveni de col·laboració amb la Universitat Internacional de Catalunya perquè els estudiants d'infermeria puguin fer la seva formació pràctica sense desplaçar-se de la localitat. Des de la Cala Ràdio ens informa Araceli Domínguez.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i el Servei d'Urgències Municipal, el SUM, han signat un conveni de col·laboració amb la Universitat Internacional de Catalunya, que té seu a Barcelona. Aquesta universitat està realitzant en l'actualitat el postgrau en suport vital i emergències integrals per a diplomats universitaris d'infermeria i com a part del programa docent s'ha de realitzar un període de pràctiques en servei d'urgències i emergències. Així doncs, el SUM serà un d'aquests llocs on es podran realitzar les pràctiques per part dels infermers que estudiïn aquest postgrau. Està previst que els primers alumnes comencin aquest estiu a realitzar les pràctiques a la nostra població, participant en totes les urgències que puguin sorgir i aprenent sobre el món de l'emergència en casos reals, sota la supervisió de les infermeres del SUM. Andreu Martí, alcalde de l'Ametlla de Mar.
L'última que hem tancat és amb la universitat a nivell dels acords amb infermeria, perquè les persones que estudien infermeria o estudien amb aquesta direcció puguin fer les pràctiques, per exemple, al SUM, al servei municipal, a les ambulàncies municipals, i una, fas una bona feina en pràctiques, que és la que tu has estudiat, i dos, l'estàs fent al teu municipi, i això produeix pues, tot el que tots coneixem. I en aquest sentit ho estem fent extensiu també a altres universitats i intentarem que no hi hagi al final cap alumne que estigui en període d'estudi i per tant la possibilitat de fer aquestes pràctiques i les pugui realitzar al nostre municipi.
A més, la presència dels estudiants en pràctiques pot alleugerar en part la feina creixent dels professionals del SUM, ajudant, si s'escau, a millorar el servei. És voluntat del consistori poder fer extensiu aquest tipus d'acord amb altres universitats per facilitar que els estudiants de l'Ametlla de Mar i dels municipis propers puguin fer les pràctiques de diferents ensenyances a la nostra població. De fet, ja s'han mantingut converses en aquest sentit perquè sigui possible que es materialitzi.
Gràcies, Araceli. Els clubs de lectura continuen expandint-se arreu del territori i fomentant la cultura. Un dels recentment creats, el de Santa Bàrbara, es consolida amb el compliment dels 100 primers dies de naixement, tal com ens amplia en la següent crònica Josep Roig, des de la Plana Ràdio, Santa Bàrbara.
Doncs sí, ahir, per tercera vegada des de la seva constitució, es va reunir a la Biblioteca José Escudé de Santa Bàrbara, es van reunir els membres de la darrera associació nascuda al municipi, el Club de la Lectura. El club va néixer el novembre del 2009 per iniciativa de Dani Gil, veí del municipi i bibliotecari titulat, que va aconseguir implicar tant a l'Ajuntament com a un grapat d'amants de la lectura per a tirar endavant aquesta associació, l'objectiu de la qual és fomentar la cultura, però també les relacions humanes mitjançant la lectura i posterior debat per exposar les sensacions i conclusions viscudes mitjançant la lectura escollida. Fins ara han estat 3 els llibres seleccionats per aquesta lectura col·lectiva que posen en comú a les reunions que el grup té el darrer dilluns de cada mes. El primer va ser El vertigen del trapecista, de Jesús Tibau. El segon, Millor que no m'ho expliques, de Imma Monsó. I el comentat ahir va ser un llibre de poemes, Misteriosament feliç, de l'Ivan Margarit, que ens comentava el mateix Gil.
Aquest mes hem triat un llibre de poemes intitulat Misteriosament feliç, de Joan Margarit, que va ser, a més, Premi Nacional de Literatura de l'any 2008.
Dani Gil, i en complir-se els 100 primers dies de naixement del club, deia sentir-se feliçment sorprès per l'acollida que ha tingut al municipi, ja que comptar amb 10 membres des d'un principi no és habitual en un municipi que no arriba als 4.000 habitants, sobretot si es compara amb ciutats més grans com Tortosa.
És que estic molt satisfet i els objectius s'han complert i fins i tot s'han superat, perquè actualment vam començar amb més de 10 socis, quan amb una població com la que som a Santa Bàrbara, lo habitual hauria estat doncs, entre 5 o fins i tot menys. I també per comparar, doncs el club de lectura de Tortosa també té uns 10 socis, vull dir que proporcionalment sí, és un èxit rotund, diria jo.
El lot de llibres que els membres del club es poden emportar a casa per a la seva lectura els proporciona la Central de Préstecs i Serveis Especials de la Generalitat de Catalunya, que dona servei també a tots els clubs de lectura d'arreu del Principat.
Gràcies, Josep. De la cultura a la gastronomia, perquè aquest cap de setmana vam poder gaudir d'una nova diada de la galera i l'ostra arrissada a Sant Carles de la Ràpita. Avui, amb més calma, després de la gran participació que va tenir, Núria Subirats, des de Ràdio Ràpita, ens valora amb xifres les degustacions d'aquests plats suculents.
Sant Carles de la Ràpita va repartir unes 3.000 racions d'ostres i galeres cuinades pels restauradors locals el passat dissabte al Pavelló Firal. S'hi celebrava la sisena diada gastronòmica dedicada a aquests dos productes i que organitza la Regidoria de Turisme amb la participació de 15 establiments, de 15 restaurants, de la Confraria de Pescadors Verge del Carme, la Unió de Productors de Moluscos del Delta de l'Ebre i la marca Ostres del Delta L'Avi Agustí, que subministraren el producte fresc. En esta ocasió, la Regidoria de Turisme va convidar la comarca Vina del Baix Ebre a participar en la diada per tal de donar continuïtat a l'intercanvi gastronòmic amb altres territoris que es va impulsar l'any 2008. La comarca del Baix Ebre va estar representada pel restaurant Torreó de l'Indià de l'hotel Villa Retiro de Xerta, que recentment ha obtingut una estrella Michelin. Al costat dels restauradors va estar l'Associació d'Empresaris de l'Estació Nàutica Sant Carles de la Ràpita Delta de l'Ebre, que aprofitaren la celebració gastronòmica per ofertar també les seves activitats nàutiques. Dit això, afegir que durant tota la setmana els restaurants que van col·laborar en la diada d'aquest dissabte celebren la Setmana de la Galera i l'Ostra Rissada. Així, fins al proper diumenge es podran degustar menús especials de 35 euros als diferents establiments.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
En la crònica de successos avui us parlem d'una detenció que la policia local de Deltebre va realitzar en un veí de la localitat per robatori, resistència a l'autoritat i tràfic de drogues. Tal com ens amplia a continuació Lluïsa Bertomeu des de Radio Delta.
La policia local de Deltebre va detenir el passat divendres 19 de febrer un veí de la població, David C.N., de 34 anys i nacionalitat espanyola, i l'imputen un delicte de robatori amb força a les coses, un delicte contra la salut pública i un delicte de resistència a un agent de l'autoritat. La detenció es va produir el passat divendres al matí, quan els agents van rebre l'avís que un individu havia robat una bicicleta al carrer Sant Ignasi. En aturar-lo i procedir la seva identificació, els agents es van adonar que l'home duia una bossa penjada i al seu interior van trobar material robat. Després van poder comprovar que el material procedia d'un robatori que s'havia produït la nit anterior en un bazar xinès de l'Avinguda Goles de l'Ebre. Segons la denúncia presentada pels propietaris del bazar, el material sostret ascendia a 6.000 euros, entre els quals 1.480 euros en efectiu. En trobar-li el material robat, els agents van escorcollar el detingut, que va mostrar resistència i va ferir lleument un dels agents. En l'escorcoll hi van trobar també una petita balança de precisió que es fa servir per al tràfic de drogues i 5 dosis de base de cocaïna. El detingut té nombrosos antecedents per robatori a Deltebre, on ha estat detingut fins a 9 ocasions. La policia local ha traspassat les diligències del cas als Mossos d'Esquadra.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
La suavitat s'imposarà al llarg de la jornada d'avui amb temperatures molt agradables que podran superar els 15 graus a molts indrets i fins i tot arribar als 20 un altre cop allà on l'ambient es rescalfa més amb el predomini dels vents de ponent a Garbí, és a dir, sobretot a la façana litoral i prelitoral de les comarques de Girona. Moltíssima suavitat, s'ha notat ja aquesta matinada, molts valors superiors als 12-13 graus a la façana litoral. No hi ha hagut glaçades pràcticament, algunes molt localitzades, alguns racons del Pirineu, a les valls, sobretot del Pirineu Lleidatà, i esperem que al llarg de la jornada predomini el cel variable, potser més clarianes que no pas ahir, amb més estones de sol, o a la tarda els núvols es podrien fer una mica més abundants, especialment al terç oest, cap a les comarques lleidatanes, sense descartar algun plogim, que molt probablement anirà més a darreres hores de la jornada amb una cota de neu, sobretot al Pirineu Lleidatà, que arribaria a situar-se a prop dels 1.600-1.700 metres. De cara a demà esperem més sol, algun núvol residual, vent que gira una mica mestral, això pot ajudar que les temperatures frenin una mica, de matinada amb una mica més de fred, però poca cosa, i en dies posteriors sembla que l'ascens de les temperatures es mantindrà amb un ambient força variable.
Amb la previsió meteorològica acabem. Demà tornarem a ser aquí, com tots els dies, des de la seva municipal, a donar-los i compte de l'actualitat informativa al territori. Que acaben de passar una bona jornada.